La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, així una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh? Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
I a la part tècnica, bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Maria, què tenim? Quines notícies podem oferir als nostres oients?
Bé, pues avui la notícia és la pluja, i és que el Consorci de Bombers activa el seu dispositiu de nevades i alerta de fortes pluges a la província davant l'avís taronja, emès des de l'Agència Estatal de Meteorologia i la preemergència activada per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. L'AME també s'ha vist el taronja per l'interior nord de Castelló per risc de nevades amb acumulat de fins a 5 centímetres en cota de 800 metres. La meta més, també un avís groc per a l'interior sud per a nevades de fins a 2 centímetres i avís groc per pluges per a la totalitat de la província de Castelló, on podrien acumular-se fins a 80 litres per metre quadrat en 12 hores.
Bueno, això ens invita a que ens quedem confinats a casa i bueno, que respectem aquestes mesures que faran que el Covid-19 s'aturi. Més cosetes?
Sí, pues així, a l'Ajuntament de Vila-real és que ha activat des d'avui un pla de serveis mínims per a garantir la prestació dels serveis essencials, reduint en la mesura que siga possible la presència física de les persones en les dependències municipals en aplicació a les mesures del Reial Decret, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors que no presten els serveis essencials.
Cumpliendo con la ley, el últim decret llei que ha fet el president Pedro Sánchez.
Y seguint esta línia, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, ASCER, ha emès també avui un comunicat informat de que no comparteix les disposicions del Reial Decret, però sí que les acata. I és que la decisió del bloqueig total que torpeja la línia de flotació de les empreses en una situació tan delicada limita la capacitat de reacció de les mateixes per a poder ajustar-se al moment actual i prendre decisions responsables i de gestió que garantisquen en un futur els llocs de treball i la viabilitat de les empreses una vegada passi aquesta situació.
Esperable, ahir vam parlar sobre això i avui també, de ben segur, en els convidats tornem a parlar d'aquest sector que en la província és tan important per a nosaltres.
La veritat és que sí, perquè hi ha hagut molts afectats a causa dels ERTEs que s'han produït per la circumstància econòmica, i els treballadors afectats per suspensions d'ocupació a la Comunitat Valenciana ja ascendís a 87.294 ERTEs, i que ja afecta a 31.648 expedients de regulació temporal.
Més cosetes?
Bueno, que Nules també ha fet les següents mesures econòmiques i ha ajornat el cobrament de les taxes i impostos, el que correspon als impostos de vehicles de tracció mecànica, que s'ajornaran fins al 20 de juny. Val? I vols que, bueno, actualitzem les dades que tenim dels infectats,
sí,
de coronavirus. I és que a Castelló ja tenim 27 i a la Comunitat Valenciana ascendint ja a 5.508. I bé, és ressenyable que d'ahir a avui 9.000 casos més a tota Espanya.
Sí, al final, quan veus aquestes xifres, el que hem de pensar és que són mesures en aquest moment dràstiques, però que hem d'acceptar-les perquè primer parem aquesta pandèmia i després veurem el que el que ens queda quan haguem parat d'esta pandèmia. Per no parar el programa, anem a parlar ja amb Patricia Puerta, que és vicepresidenta de la Diputació de Castelló. Uns minuts de publicitat i l'escoltem.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril. La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Tenim al president de la Diputació, com no, avui tenim a la vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, como que los ciudadanos evidentemente quieren saber y la mejor forma de informarse sin que se presten a que hayan bulos, ni malas interpretaciones, ni esa famosa web que ahora está tan de moda, esas redes sociales, vamos directamente al grano. Quiero saber, ¿la Diputación aprobará el anticipo de tesorería que inyecta 5 millones de euros a los municipios?
Sí, a ver, de hecho está ya en marcha. Uh-huh. Es una ayuda para que precisamente los ayuntamientos dispongan de más recursos, ¿no?, con los que poder atender a la ciudadanía y paliar en la medida de lo posible los efectos que están todos sufriendo, estamos todos sufriendo, provocados por el coronavirus. De hecho, se está trabajando no solamente en esta medida, estamos trabajando en más medidas para bueno, pues buscar nuevas fórmulas para que precisamente los ayuntamientos tengan más liquidez en estos momentos de tanta necesidad. Pero lo que es el anticipo de tesorería, que además inyectará 5 millones de euros a los municipios de la provincia, está ya en marcha.
Es decir, esta medida ya está aprobada. Uh-huh. ¿Están inyectados ya o se está a la espera de que se inyecte?
Los municipios tienen de plazo hasta el 5 de abril. Uh-huh. Para hacer esta solicitud y bueno, pues también obviamente se puede acceder a la tramitación de la solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación, DIPCAS, la recuerdo por si alguien todavía tiene dudas, DIPCAS.sedeelectronica.es. Y bueno, y en caso de que entrase alguna solicitud posterior a esa fecha, solo se podrá atender si la operación de tesorería lo permitiese, si hubiese más, hubiesen quedado disponibles créditos.
Entonces, hay 5 millones de euros disponibles para los municipios de la provincia que en este momento, vía comunicado, vía esa web, expongan qué necesitan y para qué lo necesitan, ¿no?
No, es un anticipo, a ver, es un anticipo para aquellos municipios que tienen lo que es la gestión recaudatoria, la tienen delegada en la Diputación. Entonces, lo que hacemos es hacer un anticipo de lo que ellos recaudarían a través de nuestra oficina de recaudación. Uh-huh. Del IBI o del IAE. recordar que en enero ya hicimos un anticipo de, creo recordar, 43 millones de euros para distribuir entre 69 municipios y dos consorcios, pero claro, no todos los municipios tienen delegada esta gestión.
Claro, porque esto es lo que había que aclarar. Habían ciudadanos que no tenían muy claro cuando salió la noticia qué municipios y qué no municipios son única y exclusivamente los que tienen delegada la recaudación en la Diputación.
Efectivamente. Y bueno, ya en enero hubo un adelanto, con lo cual los municipios que solicitaron ese adelanto ya cuentan con liquidez para afrontar pues cualquier actuación que hayan tenido que afrontar ahora en estos días para paliar los efectos del coronavirus, pero hemos puesto a disposición, pues por si en esa primera operación que se hizo de tesorería no hubiesen solicitado anticipo o hubiesen solicitado un anticipo y no hubiese llegado al 75% del importe presumible de esa recaudación que comentaba de tanto del IBI como del IAE, que puedan ahora volver a hacer otra hasta ese tope del 75%.
Es decir, esto ya tiene que quedar claro que ya está disponible y que los municipios tienen que estar pendiente, el que no lo haya solicitado, de solicitarlo.
Que lo solicite ya antes del 5 de abril, que es, si no recuerdo mal, este domingo, además, sí, este domingo, pues el que no lo haya solicitado y tenga necesidad, que lo solicite ya. Además, la distribución será se realizará 3 millones de euros, irán destinados para poblaciones de 5.000 habitantes o más, y 2 millones para poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
Otra cosa que también nos hacían llegar y que les tenía algo preocupados es que si se mantiene el pago con efecto retroactivo al 1 de enero de las subvenciones de las unidades de respiro y conciliación familiar, estas que han sido suspendidas por el COVID-19.
Exacto. Pues sí, de hecho el viernes ya enviamos notificación a todos los municipios para informarles de esta medida. Se va a garantizar el abono del importe de la subvención que otorga la Diputación de Castellón, de igual modo que si el servicio se estuviera prestando de forma normalizada. Eso quiero insistir mucho, que todo este tiempo que estos servicios están paralizados en los municipios, para la Diputación no va a computar como un paro del servicio y se va a abonar la subvención al 100% y además con carácter retroactivo a 1 de enero. Las unidades de respiro familiar, está todo el equipo de Bienestar Social trabajando, la verdad es que incansablemente estos días de forma telemática para poderlas tener cerradas cuanto antes. De hecho, la redacción ya está completada, no sé si haya falta de algún informe de intervención y esperamos poderlas aprobar en breve también. Sí que viendo, junto con la intervención, todo el tema de los plazos, porque sabéis que ahora todo el tema de plazos administrativos quedaban suspendidos por el Real Decreto, pero bueno, estamos trabajando con los técnicos para ver cómo lo podemos activar cuanto antes. En cualquier caso, ya digo que podrán imputarlo tanto en las unidades de conciliación familiar como en las unidades de respiro, podrán imputar ese trabajo durante el tiempo que el servicio haya permanecido sin prestar. Y de la misma manera estamos trabajando también en la línea de las AMPAs que venían prestando los servicios de escuelas matineras. Ayer mismo estuve hablando con el presidente de Alcobae, de la asociación de estas empresas que prestan este tipo de servicios, y personalmente le trasladé que, bueno, pues ante esa inquietud también que estaba surgiendo con las AMPAs por las escoletas matineras, que estuviesen tranquilos porque estamos trabajando también en esa línea. El objetivo es evitar despidos, y además son servicios que se pueden realizar perfectamente, pueden realizar de forma telemática otras actuaciones para implementar en un futuro el servicio de mejor forma, incluso de lo que ya lo venían desarrollando. Pues por ejemplo, tanto las unidades de respiro como las unidades de conciliación familiar pueden trabajar sobre la programación de actividades que realizarán, sobre el tema de elaboración de materiales de trabajo que utilizan ellos en su día a día, informes individuales de cada usuario o usuaria, un seguimiento telefónico del estado de las personas usuarias también, que eso también facilita como estamos haciendo ahora mismo con el servicio de teleayuda, que lo hemos ampliado las personas que están al servicio de esas llamadas telefónicas, para detectar cuanto antes cualquier incidencia que pueda tener alguna de estas personas, que además en su inmensa mayoría son personas mayores y con algún tipo de dependencia, y bueno, incluso dejamos con las unidades de respiro al criterio de cada alcalde o alcaldesa también del municipio, que puedan encomendar a estas personas tareas de índole domiciliaria a favor de las personas usuarias. Eso sí, siempre con los medios de protección indispensables para que tanto la persona que atiende el servicio como la persona usuaria no corran ningún tipo de riesgo.
Esto quiere decir que todos estos trabajadores y trabajadoras están en activo y están trabajando, por lo tanto, será remunerado su trabajo con total normalidad.
Efectivamente.
Pero todas aquellas que ya no puedan realizar el trabajo, ¿se cogerá la misma técnica que se coge en las empresas privadas de devolver aquellas horas cuando se vuelva a la normalidad?
No, vamos a ver, todas las que estén bajo alguna subvención de la Diputación, uh-huh, tendrán el abono del 100%. Uh-huh. O sea, no hay opción a acogerse a esa medida, uh-huh, puesto que todas pueden, estas unidades en concreto, estos servicios en concreto, todas pueden prestar algún tipo de servicio telemático, todas, porque pueden preparar material.
Y de alguna manera también es un trabajo no prescindible, es decir, o al menos un trabajo de primera orden, porque estamos tratando con personas con especiales, ¿no?
Sí, a ver, tened en cuenta que las unidades de respiro, a partir de ahora será el servicio de promoción de la autonomía personal, pero uh-huh, bueno, para que todo el mundo lo entienda, son las antiguas unidades de respiro familiar. Uh-huh. Tened en cuenta que estamos hablando de personas mayores que, sin llegar a tener un grado de dependencia, pero sí que necesitan una atención más exhaustiva, ¿no? ¿No? Sí. Necesitan, pues, en esas unidades de respiro familiar, por ejemplo, para que os hagáis una idea, se realizan talleres cognitivos, talleres incluso también de no ejercicio físico como tal, pero sí que se les ayuda a que pues su aparato motor tenga una continuidad con determinados ejercicios. Es un servicio que está a disposición precisamente de esas personas mayores que bueno, que sin llegar a tener, como digo, un grado de dependencia, necesitan algún tipo de atención.
Entonces, en este caso sí que no será el famoso permiso retribuido recuperable, sino que están todas en activo y que están teletrabajando, ¿no?
Efectivamente.
Por otra parte, algo que también hay otro sector de la población, y son las asociaciones, que en este momento están un poco como a la espera de si esas subvenciones las van a recibir o no las van a recibir, dada la situación económica precaria que se está viviendo.
Sí, bueno, pues somos totalmente conscientes de eso, y de hecho desde el primer momento el equipo de Bienestar Social de la Diputación está trabajando en intentar agilizar todas esas subvenciones, que ya se estaba trabajando en ellas, pero bueno, pues el día a día pues nos va permitiendo sacar con mayor o menor celeridad. Y sí que es cierto que, siendo conscientes de ello, de hecho hay convenios con entidades sectoriales que ya están en marcha también para poder irles prestando esos recursos, que posiblemente ahora es cuando más los necesitan, porque la inmensa mayoría de estas asociaciones atienden pues a personas vulnerables, suelen atender colectivos, todas ellas, un gran porcentaje, no me atrevería a decirte un porcentaje, uh-huh, pero un porcentaje muy elevado atienden a usuarios y usuarias, son especialmente vulnerables. Uh-huh. Entonces, somos conscientes de esa realidad y estamos trabajando precisamente para que puedan ahora más que nunca disponer de ese adelanto de la subvención.
Ustedes se han puesto en contacto con ellos, saben que están teletrabajando, que están haciendo la misma tarea aunque estén confinados.
Sí, en muchos casos incluso no están teletrabajando. En muchos casos hay entidades que están prestando servicio ahora en estos momentos más que nunca precisamente por lo que comentamos, pues porque hay una atención domiciliaria con personas especialmente vulnerables que en estos momentos necesitan más que nunca de esas entidades sectoriales.
¿Usted entiende en estos momentos que la gente esté entre enfadada y disgustada?
Hombre, enfadada, disgustada, yo creo que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Eso está claro, y siempre las cosas se pueden hacer mejor, también se pueden hacer peor, pero sí que quiero trasladarle a la ciudadanía que en cuanto a lo que respecta a la institución de la Diputación Provincial, y bueno, y en este caso también puedo hablar en lo que respecta al Ayuntamiento de Castellón, porque también soy concejal de él, todos los equipos, tanto políticos como técnicos, en estos momentos estamos echando el resto, estamos haciendo lo imposible para que esta pandemia no afecte más de lo que está afectando, y bueno, y entre todos lo pasaremos, estoy convencida que lo vamos a pasar. Sí que quiero agradecer a todos, a sanitarios, a personal de supermercados, transportistas, todos los cuerpos de seguridad y de emergencias, la labor que están haciendo tan magnífica en estos momentos, que es imprescindible, y que bueno, que por supuesto a la ciudadanía, que en estos momentos se queda en casa y que respeta ese decreto de alarma instaurado desde, creo recordar ya, el pasado 14 de marzo. Ya llevamos casi 15 días en esta situación. Y bueno, y trasladarles de verdad que estamos haciendo lo imposible, estamos trabajando con fuerza, con ánimo, y precisamente para que esto sea lo más llevadero posible y que dure lo menos posible.
Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación, muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041. Limpieza Servilín Villarreal, somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 80 anys. Podràs escollir entre 10 lots d'aliments del Mercat Central i la Tenda Taula i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
I ara també tindrem al fil del telèfon Ángel Baez, director de Castellón Plaza. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Susana.
Hoy habéis escrito un artículo en el periódico donde habláis del impacto económico que ha tenido los medios de comunicación el COVID-19, ¿no? El hecho de que el motor de la economía se haya ido parando poco a poco.
Efectivamente, hemos publicado ese artículo porque creo que es un sector fundamental, así se reconoce, incluso en el Real Decreto último que se ha aprobado, de medidas extraordinarias para combatir el coronavirus. Este sector de los medios de comunicación es un sector esencial, como así se reconoce, pero es verdad que los acontecimientos están demostrando que los medios de comunicación son más necesarios que nunca para estar informados. Esto es fundamental para nosotros, porque para periodistas de Castellón, en este caso, porque realmente nos ayuda mucho en nuestra labor diaria, que se ve, como no puede ser de otra manera, muy dificultada por los límites que se y por las restricciones que se están manteniendo en este momento.
Uh-huh. En este caso, lo que afecta a los medios de comunicación es el hecho de tener menos publicidad, el hecho de que los empresarios, la pequeña y mediana empresa y autónomos, dejen de publicitarse en los medios. Eso es lo que realmente ha hecho que se han tenido que tomar medidas.
Sí, nosotros hemos hecho un cálculo, hemos consultado con numerosos medios de comunicación de ámbito provincial. Uh-huh. Y en este caso hemos calculado que, bueno...
Perdón, Ángel, ¿los medios han sido escritos?
Son digitales, radios, todas las tipos de plataformas, incluso revistas especializadas que hay en la provincia. Uh-huh. Hemos consultado con ellos y en todos los casos, la falta de ingresos, o sea, la caída de ingresos publicitarios que han tenido estos medios de comunicación han sido por encima del 80%. Imagínense lo que es para una empresa, porque al fin y al cabo son empresas, una uh-huh. empresa que pierde de buena a primera en dos semanas el 80% de sus ingresos. Esto repercute muy negativamente en la cuenta de resultados, pero sobre todo en la viabilidad de algunos medios de comunicación. Es cierto que esto es una crisis temporal.
Sí, pero ha sido, si me permite, ha sido en como que nos han dado dos tramos. Es decir, tenemos el primer confinamiento, donde hay una caída importante de los ingresos en las empresas que cierran la persiana y que no tienen la venta al público. Y luego estamos en el otro tramo donde la última publicación del último decreto ley que hizo el presidente del gobierno, donde también nos está afectando otro tipo de empresas. Es decir,
exacto,
hemos tenido no una caída, no, dos.
Dos, sí, realmente es. Y lo curioso de todo esto es que la caída de ingresos, la dificultad es que la prensa tradicional, la prensa de uh-huh. papel, está teniendo a la hora de, claro, si el lector no le dice que se quede en casa, pues no va a comprarse el periódico, lógicamente, pues también se está afectando a la prensa tradicional. A todos, o sea, es una crisis que afecta a todos los medios de comunicación y a todas las plataformas posibles.
Pero estará conmigo en el hecho de que ha afectado la entrada de dinero por medio de publicidad, pero por el contrario, ahora hay más gente que visita su periódico porque es digital, más gente que oye la radio y más gente que ve la televisión. Es decir,
lo paradójico claro, de todo esto es que caen los ingresos, cae la inversión publicitaria y tal, pero hay un sobreconsumo uh-huh. de información. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en Castellón Plaza, uh-huh. nosotros hemos visto cómo de un mes para otro hemos duplicado. Estamos ahora mismo, y estos son datos ya desfasado, porque esos son datos de la semana pasada y esto va subiendo cada día. Uh-huh. Nosotros estamos ahora mismo en unos volúmenes que ni siquiera nosotros hace seis meses hubiéramos pensado. Estamos en 196.000 lectores únicos. O sea, una cosa que eso significa que hay una demanda de información brutal por parte de la gente y nosotros estamos ahí. Afortunadamente nosotros, por ejemplo, somos digitales, no tenemos que pagar grandes rotativas, o sea, el 80% de nuestros costes son salarios, tenemos una plantilla consolidada y realmente nosotros somos poco vulnerables a esta situación. Pero aún así, nosotros, en nuestro caso, no quiero decir los ERTEs que ha habido en otros medios de comunicación, porque medios relevantes de la provincia pues están sometidos a ERTEs, lamentablemente, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido que recortar las colaboraciones. Tenemos colaboradores uh-huh. Esporádicos, fijos, discontinuos, como de muchas maneras. Nosotros hemos tenido en este mes recortar a la mitad las colaboraciones. O sea, estamos hablando de articulistas. Nosotros, nuestros articulistas, todos los que aparecen articulistas, opinadores y demás, todos son retribuidos. Pues hemos tenido que decirle, mire, este mes va a cobrar, pues la retribución se va a ir a la mitad. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es conservar la plantilla que tenemos, que está plenamente consolidada. Somos una plantilla de 8 personas y no la queremos tocar ni la vamos a tocar.
En cuanto a ingresos de su periódico digital, uh-huh. ¿ustedes tienen suscriptores, es decir, gente que está suscrita y que paga una cuota?
No, nosotros vivimos exclusivamente de la publicidad, exclusivamente. Nosotros, en esos banners, en esos anuncios que aparecen uh-huh. en el diario, ahí hay empresas, hay instituciones y demás que, bueno, pues confían en nosotros, ven que es un portal que entienden que es muy visitado y ven que su producto o sus servicios pueden tener ese mensaje les puede llegar a mucha gente.
Han llegado a hacer...
Nosotros vivimos exclusivamente de la publicidad.
¿Han llegado a hacer recortes de salario en sus trabajadores dentro del periódico?
No, lo hemos hecho, no prevemos, la verdad. Pero sí es cierto que, por ejemplo, las personas que oyen esto lo pueden entender. Nosotros teníamos previsto, por ejemplo, unos ingresos. Y en Semana Santa, la campaña turística... Incluso ahora vendrían otro tipo de actividades, ¿qué tal? Nosotros, todos esos ingresos han volado, han saltado por los aires y, lógicamente, ahora lo que pasa es que estamos acondicionando y readaptándonos a la nueva situación. Bueno, pues,
¿se plantean el hecho de tener una cuota para suscriptores, por ejemplo?
No.
¿Lo han descartado?
No, lo hemos descartado siempre porque la naturaleza de este medio no es hacerlo de pago, no es una plataforma de pago. Tampoco entendemos que es una información abierta y con, bueno, ciertas dosis de especialización, porque nosotros nos centramos mucho en la economía, en la política, en los deportes, pero sobre todo es ese grado de especialización que está dentro de nuestro ADN. Y no tenemos previsto hacer ningún tipo de cambio en ese sentido. Uh-huh. Iría en contra de nuestra propia naturaleza.
Pues Ángel Sáez, director del periódico Plaza Castellón, el periódico digital, uh-huh. Tiene los micrófonos de esta casa abiertos y cuando quiera intervenir en cualquier situación, ya sabe que puede contar con nosotros absolutamente para todo.
Pues muchísimas gracias, Susana, por la invitación y nada, mucho ánimo. Todos a quedarse en casa, hacer teletrabajo y nada.
Mucha fuerza, pasará, mucha fuerza. Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles. Y unirse al grito, yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I ara se n'anem a la població veïna d'Almassora a parlar amb el regidor de Cultura i Personal, Javier Mollà. Bon dia.
Bon dia.
Javier, què tal? Comportem en el Masor el confinament, el fet de limitar a la gent per a poder eixir al carrer?
Bueno, jo crec que la gent del Masor està complint en les recomanacions de sanitat, estem dins de casa tancats, i bueno, pues n'hi ha que complir la quarantena que hem marcat les autoritats i esperar que això pues passi el més possible.
Mira, en aquest cas, li diria això perquè hi ha poblacions que són respectuoses en el confinament, però hi ha poblacions que sempre hi ha que anar multant a la gent. Això és el cas d'Almassora?
Bueno, Almassora sempre, com tu has dit, sempre hi ha algú pues, que se salta la quarantena i per això estan els cossos de seguretat, tant la Guàrdia Civil com la Guàrdia Civil de Policia Local, pues, que tenen que pues, verar perquè se complisca i pues, bueno, alguna persona tenen que denunciar. Claro.
Li dia això perquè vostè porta dos àrees de Montopés des de l'Ajuntament d'Almassora com és cultura i personal. Què passa? En el cultura sabem que evidentment s'ha quedat parat. Han pres alguna acció en gent que a lo millor tindria coses comprades de cultura per anticipat?
Bueno, lo que han fet ha sigut anul·lar tot lo que és la promoció cultural. Està pràcticament ja després de l'estiu, perquè nosaltres com en maig són les festes i pues, ja no se fan promoció cultural, però pues, després ja pràcticament hasta l'estiu. Moltes coses que estaven previstes pues, s'han aplaçat ja, inclús per algunes per l'any 2021 ja, i tot el que han pogut veure en un festival d'animació al carrer del dia que queda el dia 14 i 15 d'abril, si no recorde mal, pues això s'ha quedat aplaçat fins a veure quina fecha podem tindre la, pues, més avant. Bueno, el dia 11 i 12 d'abril teníem un festival, si diu el Festam, i això ho ha aplaçat pues, a veure fins quan se pot tornar a fer o ja per l'any que ve.
Les festes de maig en l'aire, pensant en suspendre-les?
Bueno, jo crec que pues, podem dir que estan en l'aire, però jo crec que tot el nostre pensament està que les festes pues, difícilment se podran realitzar com si se realitzen, que jo crec que serà un poc difícil o impossible, però bueno, si que se fa un acte pues, simbòlic, pues, per no perdre aquesta tradició, millor pues, fer alguna cosa simbòlica. Jo crec que serà molt difícil o impossible celebrar les festes de Masora.
Pues parlem de personal, perquè ahir sí que haurà tingut almenys que emplear-se en temps per a veure d'alguna manera com quadra tot este personal en teletreball, en el que són les mesures, les últimes que ha pres el govern, de que només siguin els que estiguen en treballs essencials per a que puguen continuar.
Sí, evidentment. Nosaltres, a partir del dia 9 o 10 de març, vam començar a tindre reunions per el tema del Covid-19, en recomanació del Ministeri, i nosaltres el posant l'Ajuntament vam anar a poc adaptant-les a les institucions que ens donen des del Ministeri. Evidentment, pues, tenim 79 persones que estan treballant des del principi i, bueno, i a raïs del decret del passat diumenge, pues, tot i aquestes persones que no poden estar a treballar, pues, per exemple, com és la Brigada Obres, els conserges, i tot això, pues, el que han fet ha sigut pues, que se'n vagin a casa i que estiguin en casa perquè realment pues, no poden estar treballant en cap puesto.
Mire, aquestes persones que no faran teletreball i s'aplicarà la mateixa mesura que s'apliquen en els treballadors de són hores?
Claro, sí, evidentment, clar, tenen que aplicar les mateixes el que marca la normativa. Això tenim clar. Nosaltres el que vam fer un decret en el qual s'està dient uns serveis mínims, ¿vale?, o d'urgència, en la qual estava el SMML, que és la Brigada Obres, en la qual pues, en qualsevol moment pues, hi ha una urgència, pues, estan localitzables per poder treballar en l'urgència que pugui haver.
És a dir, el servei d'obres estarà també en urgència, n'hi haurà el personal d'urgència per si succedirà alguna cosa, no, en la població d'Almassora.
Clar, imagina't que ara pues, està plovent molt, pues, en la mar pues, sempre tenim problemes quan plou prou, pues, hi ha que anar a desembolsar alguna séquia o anar a una inundació, pues, perquè la gent localitzava poder pues, dur a terme aquesta tendència. Evidentment, pues, tenim la policia, que és un servei essencial, que està aquí al canyó, el tema de serveis socials, que sempre pues, també hem ampliat també l'horari d'atenció al públic tots els dies de la setmana, des de les 9 del matí a les de l'ESPRA. És a dir,
vostè té dades, per exemple, de la quantitat de gent que està fent ús dels serveis socials d'Almassora?
Pues en aquests moments no ho tinc, perquè no porto no en el departament, però bueno, uh-huh. En aquests moments estem ara connectant, bueno, jo puc connectar amb ells, uh-huh. a fer la reunió de l'equip de govern en aquest moment, i per pues, això crec que es parlen de dades i de coses que estan passant a l'Ajuntament.
I de les multes que han tingut que posar la policia en Almassora?
Pues jo crec que farà cosa de uns dies, n'hi haven uns 25 o 30 denúncies i caes, però no. Inclús va decir la notícia de que havien pillat també en un control que se fa pues, per el tema de la mobilitat, uh-huh. Pues que un cotxe robat, pues van prendre l'alto i van detectar que el cotxe ha robat i van detindre a la persona que estava en el cotxe. Jo que els delinqüents moltes vegades tampoc paren en aquestes èpoques.
Uh-huh. I que respecte al personal administratiu que estava dins de l'Ajuntament, suposa que el tenen de la mateixa forma, teletreballant, no?
Sí, teletreballant. L'Ajuntament pràcticament només està en servici de, diguem que el CIAC, té un servei mínim del CIAC, que és d'atenció a les persones, qualsevol, si tenen que fer alguna pues, distància o alguna sol·licitud, pues, s'atén per telefònicament i s'intenta resoldre pues, tot via telèfon. Pues, serveis socials, després tenim pues, els informàtics, pues, evidentment també ha de ser un pau d'urgència pues, o de guàrdia, per si hi ha un problema informàtic pues, per poder connectar els equips informàtics. I, vamos, en principi, pues, és el que tenim avui en dia treballant. És a dir, pràcticament el 90% o el 95% de l'Ajuntament d'Almassora són teletreballant. Mm-hmm. És que podem treballar treballant.
I vostè ha rebut alguna crida d'algun empresari d'Almassora que no l'hagi aparegut bé este, com li explicaria, este decret llei que el govern ha aprovat i que, a més, diu que serà un permís retribuït recuperable? És dir, n'hi ha algun empresari bueno, d'Almassora sí, que a vostè li hagi fet arribar alguna queixa?
Bueno, jo he rebut dos criteris de dos empresaris, però un costat, pues, no comprenien un poc pues, la tardança del decret de medicina i tal i qual, però també pues, comprenien que hi havia que ficar mesures sanitàries per intentar controlar el virus. És a dir, dins de la que no comprenen per què ha sigut tot tan, sense tanta previsió, però també comprenen que la situació pues, és complicada i que tenen que prendre mesures pues, un poc més dràstiques de les que hi havia abans.
Vostè té dades de la gent que n'hi ha infectada a Almassora?
Pues yo, realmente, la tesis de información no me la facilita ningú, ¿vale? Yo sí que vaig veure que corria per ahí per redes socials pues un document, però com tampoc em donaria molta veracitat, pues, tampoc sé exactament la gent que hi ha. Jo crec que la gent que hi ha ho sabrà la Conselleria de Sanitat, però que jo crec que els datos no se fan públics.
Uh-huh. I vostè seria...
Coneixem gent que pues, amics nostres o veïns que saben que pues, estan en confinament en casa, però evidentment tampoc saben si s'ha fet la prova o no s'ha fet la prova, no ho sabem, però jo sí que sé dir amics pues, que estan en casa tancats en quarantena pues, per si acaso pues, tenen una enfermedad, tenen els símptomes, uh-huh. però realment a la fecha de 20 no s'han fet la prova.
Vostè seria dels polítics que seria partidari de dir-li a la població la quantitat d'infectats que n'hi ha en cada ciutat?
Jo crec que avui en dia que la gent el que té que saber d'informació veràs, llavors no. I jo crec que és important exactament dir la gent que hi ha en cada població. Jo crec que no hi ha cap problema en dir-ho. El que sí que crec jo que el que està passant és que, pues, pues, com tot el món escolten per la tele i per la ràdio, uh-huh. pues que test de control no n'hi ha, els que van portar fa uns dos dies pues no eren eficaços per fer el control, i clar, pues, al no fer els controls que pertanyen, pues, realment no se sap exactament la gent que n'hi ha poden estar contagiats del Covid-19. Aquesta és la realitat.
Uh-huh. Pues Javier Molla, sé que l'estan esperant perquè tenen una reunió telemàtica en este moment. Sí. Parlem en breu quan vostè tinga coses que contar i moltes gràcies per haver entrat.
lo important de tot això és que la gent se quede en casa, mentre el que falla en casa a les autoritats sanitàries i que ens quedem tots en casa, perquè això se passa així, en quarantena, en tranquil·litat. És molt dur quedar-se en casa, però és el que hem de fer. Jo porté una setmana pràcticament, que salvo un dia vaig anar a la reunió de l'Ajuntament el dilluns passat, és a dir, farà ara una setmana llarga, jo no he sigut de casa en tota la setmana. Per tant, tot el món té que quedar-se en casa.
Moltes gràcies, Javier Moya, i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
La Cooperativa Catòlica Agrària de Villarreal modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda de subministres es mantindrà oberta de dilluns a divendres, de 7:30 a 2 i dissabtes de 7:30 a 12. Vesprades tancat. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
I ara també diputada nacional d'Unides Podemos, Marisa Saavedra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Pues bé.
De salut. Perquè ara tenim la mala costum de no preguntar-nos com estem. I jo tenia ganes de saber com estava vostè de salut. Està bé?
Sí, estic molt de salut, molt ocupada aquests dies teletreballant, atenent moltes coses com molta gent que des del domicili i confinades pues, estem atenent el treball, no? Perquè hi ha molta feina que fer.
Mire, jo vaig veure un tuit i per això he dit que la cridarem avui, on vostè estava molt preocupat i en el tuit diia exactament vostè: digan lo que digan, esta situació és insostenible, hay que cerrar los CIEs ya. Per què dia vostè això?
Sí, pues bueno, jo voldria aclarir per a la gent que a lo millor no sap, els CIEs, són centres d'internament d'estrangers. I són centres on estan tancades persones per una situació d'irregularitat administrativa, per una falta administrativa, no té els papers en regla, però no són persones que han delinquit, que han fet cap delicte. Llavors estan en un règim molt particular perquè estan tancades. Jo he visitat el CIE de Zapadors a València.
Sí.
I, bueno, en fi, és una situació molt dolenta d'estar tancats, amb reixes, d'estar en situació, ara, a més, d'especial risc, podem parlar després, en aquesta situació d'alarma, però, bueno, persones que no han fet cap delicte, que en molts casos, alguns acaben d'arribar, a lo millor en pateres, o acaben d'arribar de fora, no?, de com siga. Hi ha gent que porta anys vivint al nostre país, que té família així, que té alguna, que té la seva vida feta així, diguem així, quan es localitzen, descobreixen que no tenen documentació, es tanquen ahí, fins que es puguen deportar. Què passa? Que en aquesta situació d'alarma, ja des del Consell d'Europa, i també el Defensor del Poble va recomanar alliberar a aquestes persones internes, que són, bueno, en Espanya, jo no sé, ara mateix, crec que tenia anotada 2 anys i pico, sembla que hi ha unes 295 persones, que quasi 300 persones...
A nivell nacional,
tancades en aquests centres d'internament, en unes condicions bastant dolentes, I jo sempre recordo, són persones que no han delinquit, perquè les persones que no han delinquit, com és qualsevol delicte, està la llei penal, no? Està en el procediment penal i estan les presons. Eh? Uh-huh. Però en aquest cas són persones que no han delinquit i ja dic que el Consell d'Europa, recorde, i el defensor del poble va recomanar que se tancaren els centres i que ells queden fora, sempre velant perquè tingueren evidentment unes condicions on pogueren estar en situació de confinament i de seguretat, eh? En alguns casos en les seues famílies, perquè tenen amistats o famílies, i en altres a través de ONGs que han posat al servei en d'aquestes situacions i d'aquestes persones pues, allotjaments, no?
Entonces, vostè lo que demanaria és que aquesta situació, almenys ara, en aquest moment, se buscarà una alternativa per a que les que sí que tenen família i que viuen a la comunitat pogueren estar en la seva família i no recluïs des del centre, no?
Clar, i també en habitatges que han sigut posats a disposició per ONGs que estan en contacte i fan seguiment, no?, d'aquestes situacions. En aquest moment hi ha unes 33 persones al CIE de València, uh-huh, de Zapadors, i des de la campanya CIES Nou, València Acull i diferents entitats que estan fent seguiment i fan suport a aquestes persones que estan tancades sense ser delinqüents i en unes condicions, en moltes vegades, en molta dificultat. I a més, pensem que just en aquesta situació d'emergència sanitària estan en unes condicions que realment no són de seguretat.
I quin és
el que té que assegurar l'administració, no?, per a qualsevol persona.
Uh-huh. I des de la part política, des de la part que vostè d'alguna manera pot fer sí, algo, fer donar algun tipus de viabilitat o de funcionament a que això se faci, que s'evite, què podem fer?
Sí, nosaltres des de Unides Podem en este sentit hi ha molta sensibilitat i s'han fet moltes aportacions des de la Comissió d'Interior. Uh-huh. Jo no estic en aquesta comissió, però el nostre portaveu de Unides Podem, Enrique Santiago, que porta aquestes funcions, s'han fet aportacions des del nostre grup parlamentari en aquest sentit, tant en quant al que té que veure la població reclusa, que recordem també que està en una situació pues, molt especial, és diferent, la gent que està recluïda en les presons. S'han demanat algunes qüestions que tenen que veure l'atenció sanitària, la seguretat del personal que les atén i també d'aquestes persones, i també mesures que tenen que veure en les comunicacions ordinàries, també en el sentit que la gent que està interna, uh-huh, parla també dels CIES en aquest cas, no? Pues que se puguen arbitrar mesures excepcionals, ja que no tenen a restringir les comunicacions presencials o visites, no?, en les famílies i ONGs, pues que puguen comunicar-se per videoconferència, en fi, que s'arbitren més horaris, més mitjans perquè puguin comunicar-se i tranquil·litzar a les famílies, com fem totes les persones que estem ara confinades en les nostres cases. Uh-huh. I en concret, en relació a aquestes persones que estan tancades en els CIES, des del nostre grup parlamentari s'ha instat al Ministeri de l'Interior en que se complisca aquesta recomanació del Consell d'Europa i del Defensor del Poble per a que vagin i siguin aquestes persones fora o bé als seus domicilis, quan tenen casa, que és en molts casos, o bé en ONGs, que han arbitrat, han posat al servei allotjaments. Han visitat algunes persones i, bueno, pues ahir vaig dir que s'està fent molta pressió per part de la societat civil, uh-huh, per la nostra part també, i, bueno, pues, a la delegació del govern, etcètera. I, bueno, pues en aquests dies, ahir s'hi ha publicat en el Levante que n'hi havia un compromís de que en aquests dies pròxims hi seran. Pues bé, en algunes altres ciutats s'han tancat, no? És el que cal fer, bueno, arbitrar mesures per a la seguretat d'aquesta gent, evidentment. Uh-huh. Això és el que n'hi ha que fer seguint aquestes recomanacions.
Un altre tema, dissenyar els centres dies, sabent que està damunt, sí, i que està pendent de que tot això al final tinga un bon termi, que és el que d'alguna manera des d'Unides,
claro,
Podem,
sí, sí, sí,
estan damunt d'aquest tipus de situacions. També llegíem que Unides Podem defensa el tancament de les ratxoleres, atenent a la prioritat absoluta de preservar la salut.
Sí. Bé, nosaltres vam fer públic, vas fer públic un comunicat ahir en aquest sentit, escoltant algunes, bueno, pues les opinions que se fan públiques. Aquest tancament, jo voldria recordar a tot el món que és un tancament enmarcat per les autoritats sanitàries. És una mesura imposada per sanitat per evitar el col·lapse del sistema sanitari, perquè en aquest moment tots sabem quina és la situació, s'estan posant molts mitjans només que atendre urgències i situacions de molta, bueno, realment d'emergència, sanitària, i en aquest moment les autoritats sanitàries havien demanat este paró més complet, tot el màxim que se pot, de l'activitat, per tal d'evitar els desplaçaments de la gent i el que se posen en perill de contagi per parar l'extensió de la pandèmia. Estos 15 dies que venen són realment decisius en este pico que es diu, no?, de l'evolució de la pandèmia, i efectivament són dies realment decisius també per a que el sistema sanitari puga donar una resposta, la resposta que necessitem. I l'autoritat sanitària havia exigit este paró. Davant d'això, pues, evidentment, no queda més que donar este pas. Que, bueno, pues, també he de dir que hi havia una demanda des de fa molt de temps per part dels sindicats i per de molta gent treballadora. A mi m'arribaven per moltes vies esta reivindicació, esta demanda de que separen les empreses per una qüestió que des del punt de vista molt, com diríem, des d'un punt de vista del sentit comú, gent que estava fent el confinament, no?, com estem fent totes, sense casa, en la família, fent un esforç molt important, el dilluns, en fi, el dia que li tocara, se n'anava treballant en centenars de persones a les fàbriques, i en la majoria dels casos, també n'hi ha que dir-ho, en les condicions que realment no asseguraven la seguretat i la salut en quant als mecanismes de protecció. De manera que era una mesura que tots sabien que en un moment o altre havia de donar-se. N'hi ha algunes empreses que se van avançar a aquesta situació en estos paros pactats en els treballadors i les treballadores. I, bueno, pues, jo crec que és un esforç també compartit en el sentit que són empreses que en este moment, este paro que seran de 8 o 9 dies, no?, abans de Setmana Santa, pues, bueno, que són permisos retribuïts, les empreses fan un esforç en este sentit de parar, d'aturar-se, i també bueno, pues, els treballadors i les treballadores fan un esforç en quant que hauran de tornar i sus dies de permís retribuït en algun altre moment. S'ha de pactar en la representació sindical. De manera que, bueno, és un esforç, estem fent tota la societat un esforç molt important en una situació, no ho oblidem, d'extraordinària d'alarma sanitària, una situació extraordinària que requereix mesures extraordinàries, inèdites, i que, bueno, són costoses i són difícils de dur a terme, però, bueno, en aquest moment no tenim una altra opció. I se requereix la contribució i la solidària, anem a dir, de tota la població de cara a aturar en aquest moment el que és l'alerta sanitària, per a després poder, s'estan fent ja algunes mesures i se continuarà per tal de reprendre l'activitat econòmica, però en aquest moment és necessari aquest paró.
Marisa, alguna recomanació que vulga fer a la ciutadania?
Bueno, jo voldria, pues, cridar a tot el món a la calma i a aquest esperit que jo crec que s'està tenint per part majoritària de tota la ciutadania, un esperit de col·laboració, un esperit de sacrifici, diríem, personal i familiar i laboral i a tots els sentits, per tal de posar per davant de tot en aquest moment el que és el bé comú, la protecció de tota la societat, en el sentit ara de controlar la pandèmia, torno a repetir, de mesures extraordinàries per evitar el col·lapse sanitari, que és el perill, i que, bueno, que se té que contindre, i a partir d'ahir, pues, bueno, totes i totes hi sirem endavant. Des d'aquest govern de coalició s'han arbitrat moltes mesures de cara a atendre a la població més vulnerable, a la població que està en una situació de dificultat, els autònoms, les pimes, molta gent que realment està tenint dificultats per atendre el pagament de la hipoteca. Se posaran més mesures damunt de la taula, s'estan ja treballant des de fa temps en el sentit de fer front a l'alquiler, una renda mínima per a la gent que realment no està tenint res per seguir endavant. Jo crec que tot el món ja té molt clar que aquest govern de coalició fent front a una situació realment inèdita i d'extrema dificultat està posant molts recursos per a que ningú es quedi enrere. Totes tenim que confiar en el sentit que estan posant molts recursos i més que se posaran damunt de la taula per fer front a aquesta situació i que tot el món puga eixir endavant. Estem facilitant que les empreses puguen aturar, suspendre l'activitat en ERTEs on la gent podrà cobrar l'atur, encara que no tinguin la condició, per tal de que puguen reprendre l'activitat una vegada superat aquest moment més dramàtic, anem a dir, a nivell sanitari, d'alerta sanitària, que reprenguen l'activitat. econòmica i que la gent puga mantindre l'ocupació. I això és la prioritat d'aquest govern i jo crec que tota la gent està de manera molt responsable actuant, pues això, confinant-se, quedant-se a casa. Molts treballadors i treballadores de serveis essencials visant-se la pell i la salut per protegir-nos a totes. I jo crec que aquesta és la filosofia i jo animo a tota la gent a mantindre l'ànim, a mantindre aquest confinament, perquè més pront que tard pues, acabarà la situació d'emergència i podrem reprendre l'activitat i ser totes endavant, sense, com diem, que ningú es queda enrere.
Pues Marisa Saavedra, diputada nacional, moltíssimes gràcies per haver entrat avui així en directe i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt d'ànima a vosaltres i a tot el món.
Moltes gràcies.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseches, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner, 1 de Villarreal.
També ara des d'Onda anem a parlar amb Salvador Aguilella, diputat provincial per el PP i regidor en Onda d'Hisenda i Ocupació. Bon dia, Salva.
Bon dia.
A veure, diverses preguntes. Primer comencem per Diputació. Vostè demana que Diputació injecte 1 milió d'euros per ajudar a...
als autònoms, però bé, en Diputació hem sol·licitat realment que ajude a algú, que de moment encara no ha soltat un cèntim, ni en ajudes ni ajuntaments ni absolutament a ningú per a ajudar en aquesta situació tan excepcional en la que ens encontrem en aquests moments. Concretament, a lo que te refereixes és a una notícia que vaig la setmana passada, bueno, i que és part de les propostes que hem fet pel Grup Popular a la Diputació, dient que ajuda als ajuntaments a ficar en marxa, a la vegada, ajudes per a els autònoms i per a el foment de l'ocupació en els seus municipis. I no li demanàvem res més que el que, per exemple, Onda ja han ficat en marxa, que és 1 milió d'euros per ajudar els autònoms, que de fet avui s'ha publicat en el BOP les bases i a partir de demà ja se poden sol·licitar, i que creiem que la Diputació en aquests moments en els que està totalment sanejada en un remanent de tesoria superior als 50 milions d'euros, pues aquestes ajudes als ajuntaments, com aquelles ajudes necessàries per a ficar el servei d'atenció a domicili en tots els municipis de la província, o ajudes per a dotar de liquidez als ajuntaments per a poder fer front a tots els gastos que en aquests moments estan tenint, pues és una qüestió que des de la Diputació tindríem l'obligació de ficar en marxa, però com te dic, en aquests moments pues, encara no s'ha fet res, no s'ha publicat cap ajuda, no s'ha publicat absolutament res en favor dels municipis.
Bueno, el que sí que ens han dit és que ens donaran 5 milions d'euros a les poblacions de les que, o ens adelantaran a les poblacions que, bueno, que cobren l'IBI i els impostos directament a Diputació, que els adelantaran.
T'explique, això és una pues és una mitja veritat. Uh-huh. I això són 5 milions són íntegrament dels ajuntaments perquè corresponen als impostos i taxes que la Diputació cobre dels ajuntaments. No són diners de la Diputació, sinó que són diners dels ajuntaments que cobre la Diputació dels impostos d'aquesta gestió que fa a 126 municipis de la província. Però imagina si la notícia és d'alguna forma patètica, no?, la situació que estem, en aquests 50 milions de romanents de tesoria que tenen, que a Onda es corresponen 8 milions d'euros. Nos corresponia, que ens adelanten per normativa. Tenim dret a demanar un anticipo del 75% dels diners que la Diputació cobre dels nostres impostos, dels nostres veïns. Uh-huh. Bueno, això són 8 milions d'euros. És a dir, que només es van adelantar 6.000 euros. Vull dir, ja no només és que no adelanten els diners de liquidez que tindrien que demanar, que donar als ajuntaments, uh-huh, sinó que a més limiten a un 10% el dret que els ajuntaments tenim a sol·licitar i se adelanto de liquidez, que per cert no és un adelanto gratuït, perquè els ajuntaments tenim que pagar els interessos d'aquest adelanto de diners. I aquesta qüestió dels 5 milions d'euros, són 5 milions d'euros que corresponen a impostos i a taxes que són de diners dels impostos dels ajuntaments, que els ajuntaments, quan arribem, tenim que pagar interessos per aquest adelanto, però és que a més tenim el dret a demanar aquest adelanto. I en aquests moments, no només és que no se fa el que tenien que fer, sinó que damunt limit en el dret que tenim els ajuntaments a demanar l'adelanto d'aquelles coses que són nostres. Vull dir que pitjor, no sé si se pot fer.
Què li pareix a vostè el que mos deien el diumenge Pedro Sánchez, el president president d'Espanya, que ens deia que teníem que reduir al mínim bueno, i que tindríem que tancar el que no siguen treballs essencials.
Sí, clar, jo en tot això voldria dir que en el que t'acabo de dir sempre de la Diputació, també vaig entrar en aquesta qüestió que m'has preguntat, uh-huh, s'han fet les propostes, s'han ficat les propostes damunt de la taula des de fa 2 setmanes, aquelles propostes que considerem necessàries per ajudar els municipis i que la Diputació també té possibilitat de fer. ¿Vale? Quan parlo com parles perquè s'han fet propostes, les propostes no s'ha ficat cap en marxa, tampoc s'està fent res per ningú i per això dic que les coses pitjor no se poden fer. I respecte a el que m'has preguntat del decret llei este del govern, bueno, pues jo crec que tots hem viscut un cap de setmana dins de la confusió i que ens ha portat aquesta improvisació, no?, que el govern en aquesta situació és tan delicada i tan important, si on fa falta tindre pues això, un anàlisi adequat i una visió de mires de cada mesura lo que va comportar, pues estan fent totalment al revés, no? Jo crec que no podem dir el dimecres passat que va dir la vicepresidenta econòmica dient que no s'anava a tancar cap activitat econòmica, per al dissabte anunciar que se van a tancar sense dir quines activitats se van a tancar, que durant 24-30 hores estiguen circulant borraors, ens diuen que unes empreses tanquen, altres no, van canviant aquests borraors, però al final, a les 23:36, 24 minuts antes de que entraran en vigor el decret, publicar-lo en el BOE, i pues en 24 o 25 minuts les empreses veure, aquelles que no sabien si estaven o no estaven des de les activitats essencials, veure com tenien que tancar o com tenien que actuar, perquè a lo que ens afecta més que a Onda, per supost, i a tota la plana i província de Castelló, que és el sector ceràmic, en aquests borraors inicials, en aquests borraors inicials, sí que se consideren com una activitat essencial, totes aquelles que tenien un cicle de producció. A última hora van desaparèixer i a més van desaparèixer en la situació especial de la immensa majoria de les empreses del taulell, que és que no poden parar la producció en 24 minuts, sinó que necessiten més temps per a poder tancar l'activitat sense danyar per a sempre la maquinària que tenen i el producte que tenen, no? Jo crec que la improvisació, el canvi de dir una cosa un dia i dir una altra al dia següent o fer al dia següent una altra, el fer rodes de premsa anunciant coses sense que estiguen escrites i que siguin definitives en aquests moments, pues crec que el que està produint és pues màxima confusió, màxima esta improvisació ens està duent a situacions, a més que damunt el govern no assumís tampoc res, perquè en esta proposta que fan tot corre a càrrec del cos dels treballadors, del cos de les empreses i sobretot de milers d'autònoms que han deixat en la estacada totalment, sense cap tipus d'ingrés i sense cap tipus de possibilitat de fer cap activitat i deixant-los a que ells a soles tinguin que assumir tots els costos, no?
Uh-huh. I el decret tenia dos punts que tots era el que li donaven voltes o el que volien que deixaren clar. I un era que no se preocuparen, que no se manejaren de casa perquè els treballadors continuarien percibint el salari en normalitat.
Sí.
I els empresaris de les taulelleres, a tot això, han respost, pues, lògicament, en dubtes, perquè, clar, si vostè a mi fa pagar els impostos, dic jo, eh? Suposo que estaran en un moment en el que estaran pensant que a lo millor no valdria la pena seguir suportant la pressió que tenen de tindre les seues empreses obertes.
Així cada un té que mirar exactament quina és la seva situació. Així hi ha una, però sí que és real que és una situació generalitzada. Per un costat, els treballadors no van a treballar, però aquestes hores després les tenen que tornar. Vull dir que els treballadors van a ficar la seva part de futur, de tindre que treballar aquelles hores que ara no poden anar a treballar. Els empresaris tenen que ficar tot el salari dels treballadors en aquests moments, sense que saps que encara ha arribat res de liquidez a les empreses i sense que saps que ha suspès ni demorat cap pago de cap imposta a cap empresa. Per això, que en una empresa del taulell és un problemón, perquè n'hi ha empreses de taulells en centenars de treballadors, que les nòmines de centenars de treballadors i els impostos d'aquestes empreses són elevadíssims i aquestes empreses ara no els deixen facturar ni tindre cap ingrés ni del producte que tenen fet. Això si ho traduïssis a qualsevol autònom que li han dit no pots anar a treballar, me seguissis pagant les quotes, me seguissis pagant els impostos, pagar els teus treballadors i no pots ingressar res. Pensa qualsevol autònom de qualsevol servei auxiliar de qualsevol empresa del taulell, per exemple, perquè el taulell no només són les grans empreses amb centenars de treballadors, al voltant tenen a decenes de i centenars d'autònoms que treballen també per al sector. I que no poden, i bueno, no sé, es fan pagar els impostos, es fan pagar...
Sí, d'alguna...
Aquest xicotet autònom, i aquest xicotet autònom no té ajuda absolutament de res. L'estat l'ha deixat a la seva sort.
D'alguna manera, Salvador, si me permitís, jo el que volia és que vostè ens explicara, ja que vostè està justament en un poble i en un enclau on tot el que gira és al voltant dels taulellers, quines eren les sensacions que li havien traslladat. És a dir, per lo que a nosaltres ens han traslladat, i tinc que dir-li que també els treballadors tenien preocupació, perquè, clar, com que no obligaven molt bé allò de que no vagis a treballar, igual percebiràs el salari, perquè al final tot és una roda, i també els grans empresaris, com el d'Inditex, ne són dos, no? És a dir, vostè sap que les empreses on estan en onda, per més n'hi ha taulelleres que tenen molts treballadors, però vostè sap que estan vivint a base de crèdits i de seguir continuant en la maquinària. Per això li apuntava jo antes, sí, lo de que hi ha algun moment en què aquests empresaris, que a més vostè coneixerà molts, donat a un viu, tenen ganes de tancar la porta i anar-se'n, no?
Dic que espere que no, i espere que siguin capaços de lluitar contra aquesta qüestió com han lluitat durant moltíssims anys contra moltes adversitats del mercat econòmiques, i que el món del taulell, el sector del taulell, és un sector que durant moltíssims anys ha demostrat aquesta capacitat de reinventar-se i de superar situacions de crisi importants. I ha sigut gràcies, sobretot, pues, a l'empuje de milers de treballadors i de molts empresaris que s'ho han jugat tot a seguir mantenint les seues empreses.
Vostè té la sensació que s'està cuidant igual als empresaris que als treballadors en aquest moment?
Bueno, ja t'ho dic, jo, és que així tots anem en el mateix barc. Jo la pregunta que m'has fet, així estem parlant en aquests moments de la supervivència d'empreses. I en la supervivència d'empreses és el barco en el que anem tots damunt. Sigues empresaris, no sigues empresaris, sigues treballadors, sigues d'empreses auxiliars, el barco de supervivencia de las empresas sin ese barco en Emtoch. Si el barco no se afone, se afone Emtoch en el barco, es lo que voy a decir. Cuide caso, es una cuestión que tiene que estar globalizada. Cuando dices que se está ayudando igual a unos que o si se está ayudando igual a unos que a unos otros, mira, es que para ayudar igual a unos que a unos otros, tenía que ayudar a todos.
Sí, però vostè com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Onda ja ha posat 1 milió d'euros a disposició de les empresaris o els autònoms que estem passant dificultats, que estiguin passant dificultats, i li ha demanat a la Diputació que també ho faci. En aquest sentit, està clar que l'Ajuntament d'Onda no és un ajuntament endeutat, que gràcies a Déu l'han pillat en no ser un ajuntament endeutat, que Diputació també està sanejant, però vostè entén que hi ha moltes poblacions que no estan de la mateixa manera.
Sí, per això li demana a la Diputació que faci aquest esforç per al resto de municipis. No li estic demanant que fiqui el millor d'euros per on, estic demanant que el fiqui per a tota la població i per a tots els civils de la província de Castelló i sobretot per als de l'interior i per als pobles xicotes que no tenen aquesta capacitat que poden tindre altres ajuntaments grans. Jo el que estava dient és que així tots anem en el mateix barco, que per ajudar a les persones n'hi ha que ajudar a les empreses i a les persones, no només a les persones. I que, per desgràcia, és que tampoc s'està ajudant a les persones, perquè encara no ha arribat cap ajuda de les administracions ni en el material que corresponia per a protegir a tota la població, ni en mesures de, com dic, socials per a poder ficar el servei d'atenció a domicili en tots els llocs. No s'ha ajudat a les persones com cal i deixar de la mà als autònoms i a les empreses vol dir que també contenem a les persones, perquè així tot el món al final, d'una forma o d'una altra, té un salari que depèn d'una empresa o que depèn d'un autònom. Entonces, el que no podem fer és dir, no, només ajudem a les persones dient-nos que durant 2 setmanes no vagin a treballar igual tindran el salari. Per cert, que això que ara van a cobrar, que van a tindre el salari, després ja ho treballaran gratis, quan passi tota aquesta situació, amb la qual cosa l'Estat no fica absolutament res. I damunt, dicem a la seva sort i som abandonats entre este parol que ens obliguen a fer, i entenc que l'obliguen a fer per tema sanitari, però que tu has de tindre solucions per als problemes que van a generar i les decisions que estàs agafant, és el que deia al principi del govern. Entonces, així, tot el que hem de fer o totes les mesures és un tot, no només podem pensar en una qüestió concreta o en un anunci concret sense que damunt després arribi un fons líquid i arribi a les altres empreses, sinó que ha de ser mesures conjuntes i que pensen en donar-li solució a totes aquelles qüestions que s'estan agafant. I l'Estat ha de col·laborar. No pot ser que l'Estat diga feu l'esforç tots i l'Estat vos obliguem a fer un esforç, però aquest esforç el fareu és de més. L'Estat no va fer cap com més. En aquest decret no n'hi ha cap mesura que vagi o que li costi res absolutament a l'Estat per a l'activitat a costa de les empreses, a costa dels treballadors i damunt no trau ni tan siquiera la suspensió dels impostos o de les quotes de seguretat social per als empresaris o els autònoms. És el que estic dient, vull dir que al final és tot el mateix i hem que agarrar mesures per a ajudar a eixir d'aquesta situació a tots en conjunt, no per pas, perquè si no al final, pues no sé, imagina't que s'aprovarà una renta mínima, com dient la setmana passada alguns, no? I que l'Estat digui, no, vaig a ficar una renta mínima per a tots els que han perdut el treball, etcètera, etcètera. Bé, però i d'ací 2 mesos, i d'ací 3 mesos, si les empreses han quebrat, què anem a fer? Vull dir que n'hi ha que pensar en tot el que s'està fent de forma correcta i no com s'està fent ara, que és tota una improvisació, ocurrències d'un dia per a un altre, i que, ja et dic, això o serà per el visto lo visto, serà per l'esforç i per les agalles d'empresaris i treballadors, o no sé com ho trobarem endavant.
Salvador Aguilella, moltes gràcies. Ho ha deixat tot ben claret i espero que pronte tornem a parlar d'aquestes coses que en aquest moment ens preocupen tant.
Això espero jo també, que a veure si en algun moment li entre un poc de sentit comú a les persones que en aquest moment tenen la responsabilitat d'agafar decisions i que les agafen pensant en tots les persones que vivim en aquesta província i en aquesta nació i que això, a més, acabi el més possible, perquè no hem parlat del tema sanitari, però de tot el que hem parlat de secundària, vull dir, en aquests moments és importantíssim
que ens cuidem.
Sí, que es cuidem tots, que se corregisca aquesta situació de cada vegada més contagios i més gent que està faltant per aquesta situació. I, bueno, això és l'important, eh? Vull dir que el que en parlem és secundari perquè qualsevol vida de qualsevol persona és molt més important que qualsevol cosa que acabem de parlar en aquests moments.
Moltes gràcies, Salvador Aguilella, i bon dia.
Molt bon dia a tots.
I ara també un comunicat que ens arriba de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, sobre la situació de la residència de persones majors del Verge de Gràcia. Saben que en aquests moments s'encontra baix vigilància activa de control sanitari diverses residències, en Torrent, en Sàvia, en Alcoi... Bueno, pues també, així en Vila-real, està la residència de major Verge de Gràcia. I el comunicat ens diu lo següent. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, lamenta la defunció d'usuaris de la residència de persones majors Verge de Gràcia a causa de la pandèmia del Covid-19 i comunica que en tot moment ha estat en permanent contacte i col·laboració tant amb els responsables mèdics de l'Hospital Universitari de la Plana com a la direcció del centre, ajudant en tot el que dins de la nostra capacitat ha sigut possible. Des de l'Ajuntament de Vila-real s'han realitzat gestions tant en l'exèrcit, al qual agraïm les labors de desinfecció que la Unitat Militar d'Emergències ha efectuat de manera constant, com a gestions davant d'altres administracions per a la sol·licitud de material de protecció. Així mateix, s'ha reportat material per a la cura i atenció dels residents i els serveis públics de Vila-real mantenen un contacte permanent amb el centre per a qualsevol necessitat que precisaven. Com a alcalde vull recordar que l'Ajuntament en cap moment està autoritzat a facilitar dades sanitàries segons la legislació i que jo mateix sóc coneixedor d'aquesta informació, només quan se'n facilita per part de les famílies, del propi centre o quan la Conselleria de Sanitat les fa públiques. Atès en aquest moment, la Conselleria de Sanitat ha comunicat públicament l'existència d'un punt especial dificultant a nivell sanitari en la residència Verge de Gràcia de Vila-real, amb diversos usuaris i personals contagiats per el Covid-19. Seguís parlant en nom de l'alcalde, eh? En el comunicat que els ha enviat. Com a alcalde vull llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, reiterant que s'està fent tot allò que és a les nostres mans, que està als nostres mans per a superar aquesta situació. En consta, i així mateix, que també des de les autoritats sanitàries, concretament des de l'Hospital de la Plana, s'estan realitzant tots els esforços possibles per a això. Des del consistori confiem que els efectes d'aquestes dificultats siguin els mínims possibles i reiterem la predisposició de l'Ajuntament a col·laborar com s'ha fet en les últimes setmanes, posant a la disposició de les autoritats sanitàries recursos com el Centre de Tecnificació Esportiva per a la seva conversió en hospital de campanya. I finalitza, finalment, vull agrair i reconèixer l'esforç de tots els professionals dels sectors sanitaris, sociosanitaris i d'altres àmbits que estan treballant cada dia sense descans per a lluitar contra aquesta pandèmia. I a la ciutadania agrair el seu exercici de responsabilitat per a junts complim amb les mesures de confinament i prevenció tirarem avant i vencerem el Covid-19. Maria, este ha sigut el comunicat que ens ha enviat des de l'Ajuntament de Vila-real i que hem llegit íntegrament així en la ràdio per a que puguen els nostres ciutadans, els ciutadans de la població de Vila-real, saber que s'està treballant en el tema i que, bueno, hem sigut una de les residències de gent gran, de gent major, la que s'ha vist afectada, una de les residències de Vila-real. Llegit este comunicat, l'Ajuntament, o sigui, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ens trasllada que podem estar tranquils, que estan... com bé ha dit en el seu escrit, pendents de tot el que passa ahí dins, tant ells com a Ajuntament i recolzant el que faci falta, i també des de la residència de l'Hospital de la Plana, agarrant mesures per a parar bueno, este problema que ens han vist d'alguna manera en Valls, així en Vila-real, i que en altres llocs també està passant.
Les residències han sigut les més afectades en el coronavirus, desgraciadament. Uh-huh. Els nostres oients, si volen repetir o veure el comunicat, ho podem veure també íntegrament a la nostra pàgina web.
Que està ja publicada al mateix temps que ho estàvem llegint a tots vostès, ho estàvem publicant per si tenen algun dubte perquè ho puguen llegir. I ara, com no, també se n'anirem a una pròxima entrevista perquè puguen sentir-la. En este cas és la diputada autonòmica Sabina Escrig, que ens dirà les últimes mesures que estan agarrant des de Generalitat.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva. Distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I també des de Generalitat, com no, Sabina Escrig, portaveu adjunt del grup parlamentari socialista i també portaveu d'habitatge de les Corts Valencianes. Molt bon dia, Sabina.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre, ahí treballant des de la ràdio, des de Ràdio Vila-real. Sempre és important, no?, estar parlant en la gent de casa, en la gent del poble, que ens escolte tot el món, i aquest treball que feu des dels mitjans de comunicació, que és necessari més en una situació com la que estem.
Pues, per això mateixa, Sabina, com a que vostè no ha parat de treballar, està contínuament pues pendent de tot el que passa, donat la situació que tenim del Covid-19, ens agradaria que es fera un repàs de lo que han sigut aquests dies i les decisions que s'han aprenent des de Generalitat per a que els ciutadans porten millor o intentar ajudar a que tot això siga menys greu.
Jo primer el que voldria traslladar a la ciutadania no és que moltíssimes gràcies per l'esforç que estan fent totes i tots per a poder guanyar a esta crisi, per a poder guanyar el virus, i és una responsabilitat i és un treball de totes i tots. És importantíssim, tots aquells que puguen i aquelles que puguen, el quedar-se a casa per a poder frenar aquesta curva i que la curva pues, vaig a frenant-se i vaig a baixant, que és el que totes i tots volem. Bueno, han hagut moltíssimes mesures des de la Generalitat, dia a dia, treballant sense parar. Veiem tots els dies com la consellera Ana Barceló i ens diu totes les dades dia a dia. Transparència total des del govern de la Generalitat, des de la Conselleria de Sanitat. Parlant de sanitat és superimportant, no? Parlant de les mesures sanitàries, com han sigut els dos avions que s'han fletat des de Xina, primer en 23 tonelades de material sanitari, que són més de 3.800.000 màscares, 5.000 micos de protecció i 200.000 guants, i després un altre avió fletar des de Xina amb material per un valor de 11 milions d'euros. A més, de com ja ha dit el president de la Generalitat, que en breu també aplegaran dos avions més. El tema importantíssim també, els tres hospitals de campanya, un per cada província, que serà per a un total de 1.100 llits addicionals als que ja estan en els nostres hospitals, la remodelació de l'antiga FE i d'instal·lacions a la Can i Castelló per a 367 llits més, els tres hospitals de campanya en quatre, que són un cost de 4 milions d'euros, i com no, els 229, per exemple, els 229 taxis gratuïts, també agrair als taxistes de la Comunitat Valenciana i se treball i l'esforç que estan fent, la coordinació de més de 10.000 efectius per a repartiment de medicació, de menjar, de desinfecció i d'atenció psicològica, la contractació del personal sanitari necessari per aquesta crisi, per a poder atendre els malalts i a les malaltes, els 4.000 llits de 8 cadenes hosteleres perquè puguen instal·lar-se les persones amb sintomatologies lleus que han d'estar allà, també per a garantir el descans de personal sanitari i policies mentre garanteixen la seguretat de les seves famílies, així com de transportistes. Jo crec que és un dia a dia que s'està fent des de la Conselleria de Sanitat, des de la Generalitat Valenciana, perquè és importantíssim tots els esforços, per això n'hi ha que agrair tant i tant els esforços de tot el personal sanitari, tot, des del personal de neteja fins a l'últim, no? Tot aquest esforç que estan fent dia a dia per a cuidar-nos, per a donar el major i el millor servei. Per això n'hi ha que defensar la sanitat pública, per això n'hi ha que defensar els recursos per a la sanitat pública, perquè en moments com aquests és ahí on està, no? I és la necessitat que té la gent, que la tinga coberta, sobretot que la tinga coberta. Per això són importants també els impostos progressius. Aquell que més té és el que més té que col·laborar per a poder protegir la sanitat i així a protegir els ciutadans i ciutadanes. I després també les mesures econòmiques també importants, perquè aquesta crisi és crisi sanitària, però també crisi econòmica. En l'anterior crisi, que va ser una crisi financera, es va decidir en aquell moment rescatar als bancs. Jo crec que ara és el moment de rescatar a les persones i de rescatar també a les empreses, als autònoms i a les xicotetes i mitjanes empreses. És importantíssim. Per això des de la Generalitat també s'han pres des de primera hora mesures econòmiques per a poder ajudar als empresaris, als autònoms i a les xicotetes i mitjanes empreses que dia a dia s'esforcen, treballen i el que volen és que la nostra comunitat avance. Per això les administracions públiques tenen que recolzar a tot el món, als treballadors i treballadores, als empresaris, als autònoms, a les xicotetes i mitjanes empreses, perquè ells són els que fan avançar també totes i tots junts la nostra comunitat del País Valencià. Per això, pues, l'ajornament de pagament dels impostos que perteneixen a la Generalitat Valenciana, que s'amplien en un mes, els terminis per a la presentació i el pagament de les autoliquidacions, dels impostos sobre successions i donacions, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, se suprimís el requisit dels arrendataris de presentar l'autoliquidació de l'impost, una línia de finançament per a autònoms i pimes fins a 750.000 euros a tipus d'interès zero, sense comissió d'obertura i que estarà avalada per la CSDR, que és un total de 60 milions d'euros per a esta partida, per a esta línia de finançament. I també la Generalitat finançarà a través de l'Institut Valencià de Finances una línia de 40 milions ampliades en crèdits participatius per a millorar la solvència de les empreses i que puguen sol·licitar préstecs als bancs amb l'aval del 50% del govern d'Espanya. És que n'hi ha que estar al costat de les empreses, perquè les empreses són també les que creen treball. Són les que creen treball i les que donen treball als treballadors i treballadores. Per això és el que he dit abans, no? Que aquesta crisi és sanitària i és una crisi també econòmica. Per això el recolzament ha de ser als treballadors i treballadores i a les empreses, a les xicotes i mitjanes empreses i, com no, als autònoms. Jo crec, Susana, que és un dia a dia que n'hi ha que n'hi ha que continuar treballant, que les administracions públiques, les autonòmiques, l'Estat, els ajuntaments, té que estar allí al costat de totes i tots, dintre de les seves competències, de les competències que tenen cada una de les administracions. Jo des d'ací també el que vull fer és agrair a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, de tots els colors polítics, perquè en aquesta crisi no n'hi ha colors polítics, perquè l'objectiu de totes i de tots ha de ser el mateix, que és vèncer a aquest virus, vèncer a aquesta crisi, i ho tenim que fer totes i tots junts. Després, quan acabi la crisi, quan estiguem ja, que haguem passat tota aquesta situació, és quan n'hi haurà que valorar què és el que s'ha fet bé i què és el que s'ha fet malament. És quan tindran que vindre les crítiques i tindran que demanar-se les responsabilitats si és que n'hi ha. Perquè això ha sigut de noves, no li ha passat davant a Espanya, li ha passat a altres països, i els països estan encontrant-se, els altres països estan encontrant-se les mateixes dificultats que ens hem encontrat nosaltres. Per això, la responsabilitat, les crítiques i les valoracions n'hi haurà que fer-les després. Ara totes i tots junts, del color que siguen i siguem, tots junts a remar en la mateixa direcció, perquè tots tenim el mateix objectiu. I si d'esta, i ho aconseguirem, i ho farem, perquè som un poble fort, perquè som una gent emprendedora, perquè som una gent acollidora, perquè som una gent en moltíssima vitalitat. I estic segura que els valencians i valencianes hi serem d'esta, que els espanyols i espanyoles hi serem d'esta, que els europeus hi serem d'esta, clar que sí, perquè tenim que remar i tenim que anar tots junts de la mà per a recolzar-nos uns a altres i poder eixir d'aquesta situació sanitària i econòmica que estem vivint i que, per supost, viurem durant algun temps, i per això és importantíssim anar totes i tots junts. És molt important. No sé si estic jo, Susana...
No volia tallar-la en ningú moment, perquè com que estava fent un repàs de tot el que ha passat en Generalitat, i sí que volia que...
I moltíssimes més mesures que s'han pres que s'han posat en marxa, per lo que estava dient, no? Ja no sols en el tema sanitari, sinó en el recolzament a les empreses, als autònoms, als treballadors i les treballadores, i les polítiques socials, que són superimportants. No, ja ho va dir el president Pedro Sánchez en el seu moment, no anem a deixar a ningú enrere, no podem deixar a ningú enrere, a ningú. No podem que aquesta crisi sanitària i econòmica afecte, com sempre afecta tot, a les persones més febles, a les famílies més febles. Per això les mesures són econòmiques, són sanitàries i són socials. Pues mira, per exemple, en el tema d'habitatge, que com bé has dit abans, Susana, soc, a part de ser portaveu adjunt del grup parlamentari socialista, soc portaveu en el tema d'habitatge i arquitectura bioclimàtica. Pues bé, una de les mesures molt importants que s'han pres des de la Conselleria d'Habitatge, des del Govern de la Generalitat, és que es va exonerar, no aplaçar, se va exonerar durant 3 mesos el pagament de lloguers al 100% als inquilins dels habitatges que formen part del parc públic valencià. És a dir, que anem a beneficiar a 50.000 persones per aquesta mesura. Exonerar, és que és molt important. No anem a aplaçar de dir, no, estos 3 mesos, en vegada de pagar-los ara, es aplacem i es tindran que pagar més endavant. No. Exonerar vol dir que ningú d'aquestes 50.000 persones tindran que pagar el seu lloguer de l'habitatge, del parc públic d'habitatge de la Comunitat Valenciana durant 3 mesos. I aquests 3 mesos queden exonerats del pagament. Això és una mesura social per ajudar a aquelles famílies que ho estan passant mal i que les administracions públiques estan per això, per ajudar a les persones i a les famílies amb menys recursos i que tinguin més dificultats. S'acorda també la moratòria per un termini també de 3 mesos per al llogar dels locals públics, que són propietat de l'entitat valenciana d'habitatge i sòl, destinats a pimes i a autònoms. A més, per a aquells inquilins d'aquells locals que es vegin afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus, que també podran sol·licitar el 100% de la bonificació. Són mesures també per ajudar als autònoms i a les xicotes i a les pimes. I després, pues, es garanteix el pagament dels serveis d'assistència dels centres concertats d'atenció diurna i ambulatori social. Després, el que també fa la Generalitat és que, per exemple, en el mes de gener és quan les famílies nombroses o les famílies monoparentals tenen que demanar el carnet de família numerosa o el carnet de família monoparental. Bueno, pues el que ha fet la Generalitat també ha decidit prorrogar un any més la vigència dels títols d'aquests carnets de famílies monoparentals i nombroses, i que aquesta mesura beneficiarà a un total de 9.300 famílies nombroses i a més de 2.000 famílies monoparentals.
Sabina, també, si li pareix, perquè estem donant més informació als oients i com que el temps mos se tira damunt, la cridem, la tornem a cridar i vostè recorde tot el que ja mos ha dit i guarde el que encara ens té que dir i les noves mesures que se prendran d'ajudes des de Generalitat, i la cridem el antes possible. Li pareix?
Me pareix moltíssim. Jo sí que, si tinc un minutet...
Sí.
A mi el que m'agradaria és donar les gràcies al conjunt de la societat, al conjunt dels professionals de la sanitat, com he dit abans, a la policia local, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a tots els treballadors i treballadores, als empresaris, als autònoms, a les xicotetes i mitjanes empreses que estan tirant endavant, no? com he dit abans, aquelles empreses que han canviat la seva producció per a produir productes per a lluitar contra la crisi d'aquesta
pandèmia global que estem vivint.
I, com no, a tota la nostra ciutadania i als nostres xiquets i xiquetes que s'estan portant molt,
com
molt
uns campions.
Bé, quedant-se com uns campions, quedant-se a casa. Això passarà, junts ho podrem tot, i de segur que tot això hi serà molt bé. Molt d'ànim, molta força i molta esperança.
Sabina Escrich, diputada, moltes gràcies per aquestes paraules i de ben segur que parlem ben pronte. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 80 anys. Podràs escollir entre 10 lots d'aliments del Mercat Central i la Tenda Taula i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa.
Com no, també un altre diputat, en este cas per Compromís, Ignasi García, diputat provincial i regidor també a l'Ajuntament de Castelló. Bon dia.
Bon dia. Sobretot bon dia, que avui que hem d'estar en casa, està plovent, jo crec que bon dia, no?
Se'ns està un poc el temps, d'alguna manera ens dona tregua per a que quedem a casa tranquil·lets, no? Això de que fa mal horatge, mos invita a quedar-nos.
Mos invita a quedar-nos, sí.
Ignasi, diverses qüestions. Per exemple, com que hi ha ciutadans que se pregunten en este moment quines accions està fent la Diputació, com ens està afavorint, com es lleva este pes que portem damunt en este moment la ciutadania.
Sí, bé, bueno, en la Diputació, i ho hem dit moltes vegades, és com un ajuntament d'ajuntament, i la seva funció bàsicament és quasi com ser el metge de capçalera, no? Quan hi ha un problema, els ajuntaments acudixen a la Diputació, i la Diputació, nosaltres el que pensem que sobretot ha de coordinar, no? I sobretot s'ha de coordinar amb el govern de la Generalitat, que al cap de la fi és qui té les competències en sanitat, en educació, en benestar social, en les coses bàsiques. No obstant això, bueno, la Diputació, evidentment, hem fet un gabinet de crisi, perquè no n'hi havia un altre, reduït, que només foren uns quants diputats del govern, nosaltres ens hem quedat al marge per a que fora més àgil, i el primer que hem fet és, primer que res, garantir els serveis essencials i bàsics que estem donant, perquè la Diputació dona serveis essencials i bàsics, per exemple, manteniment de carreteres, en el cas meu, pues, porta el tema de l'aigua i el tema de residus, estem parlant alcohol, de neteja de contenidors més vegades, per evitar, bueno, pues, per evitar contagis, ¿sabes? Per evitar la por de la gent, el servei de cloració de l'aigua, no? Pues incrementar-lo, també com aquests contractes les organitzem per a que sempre n'hi hagi algú que pugui donar aquest servei essencial, també amb mesures fiscals, és a dir, al cap i a la fi, nosaltres portem el cobrament de molts rebuts, de molts ajuntaments, i bueno, pues hem ajornat un mes i ese cobrament, les coses que estàvem fent de forma executiva s'han paralitzat, i després, bueno, als ajuntaments que es cobren més rebuts, en tots els anys es donem l'oportunitat d'adelantar-los una part dels diners que els anem a cobrar, que en este cas ja hem dit que serà més tardarem més a fer-ho, i els hem tornat, ja ens ho havien demanat i hem tornat a obrir un altre procediment per a que els ajuntaments que a lo millor havien dit no, jo no necessito els diners ara, si ara els necessiten els puguen demanar, i així pues, que aquests diners que avancem els tinguin, no? Jo crec que això són les principals mesures que hem fet, i després evidentment pues, estem en la part de promoció econòmica, el meu company Pau Ferrando, estem en coordinació amb tot el que està treballant la conselleria, que és entenem com ha de funcionar la Diputació, no? En col·laboració amb el Govern de la Generalitat.
En quan parlem d'emprendedorisme, que és el que porta el seu company, Pau, en aquest sentit, estan ben recolzades les pimes i els xicotets, o sigui, i els autònoms, estem parlant de pimes de xicotetes empreses. Per aquesta part, s'està recolzant, s'està donant ajuda?
Pues és cert que ara mateix encara s'estan definint aquestes ajudes. ¿Vale? Sí que és cert que ara estan passant dues coses. Per un costat, que coses que volíem fer no podem fer. És a dir, n'hi havia formacions, diners pressupostats per a moltes activitats que no se poden fer i ara estan paralitzades. Això ens passa en la Diputació, ens passa en tots els ajuntaments i li passa també a la Generalitat. Jo crec que ahí toquen com anem a fer aquest suport. I aquest suport, a mi el que no m'agradaria és que la Diputació se converti, crec que és el debat important, la Diputació no se pot convertir en una mera repartidora. L'ajuda ha d'estar supeditada al manteniment del treball. I, evidentment, les pimes i les xicotetes empreses creen ocupació. Però aquestes ajudes també té que ser amb una reactivació econòmica. És important que les institucions se convertisquen en un motor econòmic. I per això n'hi ha que analitzar cada sector com els ha afectat. Per exemple, pues el sector cultural, que són moltes pimes i micropimes i molts autònoms, està totalment paralitzat, no? I això pues, necessitarà que n'hi hagin recursos i inversió. N'hi ha molts altres, per exemple, el sector de l'obra pública, que ara també està paralitzat. I bé, doncs nosaltres teníem projectes d'obra pública, que a més era obra pública que tenia un camí molt clar, que nosaltres el que tenim clar és que això serà amb el que s'ha anomenat un New Green Deal, és a dir, o se fa economia verda, o se treballa en inversió pública per a economia verda, o no se podrà reactivar l'economia. I jo crec que més important de fer anuncis, no crec que el Partit Popular digui, pues queremos 1 milió d'euros per ajudes, i jo me pregunto, i com saben que és 1 milió, i a lo millor no 2, o a lo millor 3, com ho saben, no? I què volen fer? Volen repartir-lo? Jo crec que és important que l'administració estigui preparada per a fer inversions en molts camps. Mira, que t'acabo de dir 3 o 4 en un moment, que tots acaben afectats des de, pues, de sectors que s'estaven recuperant. Avui justament venia en premsa de com s'havia recuperat el sector de la construcció que s'està recuperant, de sobte està afectant, no? Pues, bueno, pues ahí tenim, per exemple, en Castelló tenim un pla general que hem d'accelerar i que hem de fer que ells que només acabi aquesta crisi per a que puguen vindre inversions. Tenim obra pública que està paralitzada que haurem de tornar a ficar en marxa. I en el tema de les pimes, pues, n'hi ha que veure sector a sector i veure què coses els ajuntaments, les diputacions, la conselleria pot ser motor i quines altres el que necessitarem seran ajudes concretes i injecció de diners. I quantificar-los serà molt difícil perquè, evidentment, això té un abast brutal que no sabem fins on arriba.
Sí, en este cas el 1 milió d'euros que proposava el Partit Popular i nosaltres li hem preguntat exactament per a què i la contestació ha sigut... que bueno, el 1 milió d'euros és que com en onda, concretament el que ho plantejava era el diputat Salvador Aguilella, sí que s'ha posat a l'abast de les pimes, com a mínim, 1 milió d'euros. És a dir, no és que vostè me diga, per què el volen? Bueno, pues ell se posa d'exemple i diu que com en onda ja l'han posat, pues que almenys Diputació posarà 1 milió d'euros. Això és el que ens ha contestat a nosaltres.
Sí, bueno, però si fiquem 1 milió d'euros per a un poble de 20.000 habitants, com podem ficar 1 milió d'euros per a una província de 500.000? Claro, és la meva pregunta. És a dir, al final sí que és cert que evidentment els més afectats d'aquesta situació són els autònoms, aquells que si no treballen no cobren, ¿vale? i n'hi ha molts sectors, però qualsevol, des de gent que se dedica a menjars preparats fins qui està en una floristeria, fins un arquitecte en una oficina, és a dir, estem parlant de moltíssima gent, Hi ha ajudes que poden ser generals, però jo crec que lo important és convertir a l'administració, pues, com va ser després de la Segona Guerra Mundial, no? Aquelles polítiques que necessiten és on l'administració va ser el motor de l'economia. Sí. És important que nosaltres siguem capaços de tirar de diferents sectors, de ser conscients de fins on ha arribat, però sobretot que totes les nostres ajudes, més que destinades a... Perquè a mi em fa molta por a vegades quan optem per dir, bueno, pues vamos a bajar recaudacions, no, més que baixar recaudacions, el més important és que se cree ocupació.
Uh-huh. Parlant del motor de l'economia, ahir parlava en Mari Parra, la directora d'internacionalització, la directora general, i ella em deia que hi ha que recuperar les xicotetes empreses, perquè ara ens hem trobat en que necessitem material i hem de comprar-lo fora. I no l'estem fabricant així, és dir... també tenim una altra empresa que és una xicoteta empresa que se dedica a confeccionar samarretes, que és samarretes RQR, i està confeccionant en aquest moment mascaretes. És dir, el que vostè està dient és apostem per una economia local.
Exacte, és que ja li ha donat en el clau, no? I a més és important perquè així al final en aquest procés de deslocalització que va haver, el que ens hem trobat és que en el moment que necessitàvem pues, poder reconvertir la nostra indústria no en teníem. Uh-huh. És que encara no són consens i per això jo n'hi ha certes propostes que s'estan fent que crec que massa precipitades encara de fins i tot a quin punt aquesta crisi va acabar afectant el nostre model econòmic. Uh-huh. I jo dic, el model ha de ser verd, ha de ser d'obra pública, però també ha de ser d'una indústria deslocalitzada. És a dir, poder agarrar i produir les coses proper t'evita el transport, que t'evita contaminació, entre altres coses, no? La durada econòmica i de mobilitat, com està afectant el canvi climàtic i com està beneficiant el nostre planeta, però també això ens ha de plantejar-nos si a lo millor la capacitat de mobilitat que està havent fins ara se va seguir permetent. Jo no sé quant de temps anem a tindre restriccions de mobilitat i això com afecta la nostra indústria turística. I a millor ens hem de replantejar que el motor econòmic de la nostra província, que no se trata de tancar ninguna indústria que s'ha de mantenir, sinó ha d'anar cap a altres sectors. I el sector que Compromís veiem més clar, evidentment, és l'industrial, aquell que te permet en un moment donat agarrar i dir, mira, jo tinc aquesta maquinària, tinc aquest personal, tinc aquesta gent... A més, el sector industrial té un avantatge, i és que crea llocs de treball per a la gent de desenvolupament, de l'IMSD, vale? que són gent més qualificada, però al mateix temps també té llocs de treball per a gent amb millor o menys qualificació, no? Perquè, pues, com el món que produïsses, necessites moure caixes, necessites controlar línies de producció... És a dir, jo crec que...
Que per això no menys necessaris...
Clar, no és menys necessari. Jo crec per això que Mari ho acerta, no? Quan diu cal que tinguem aquesta reindustrialització, cal que el nostre model tingui aquesta part d'equilibri, no? De pues, quina indústria genera tant de producte interior brut. Pues, que la indústria de serveis, la part de la indústria, la part del turisme, estigui equilibrat per a que la nostra societat estigui capacitada per a suportar crisis, com la crisi que van tindre fa uns anys d'immobiliària, que n'hi ha sectors, n'hi ha territoris que com tenien més indústria la van aguantar millor, però també crisis com aquesta, no? Que de sobte ens trobàvem, pues, el que tu comentaves, no tenim, també jo vaig parlar també per la meva formació i per la meva formació, però en treballar abans vaig parlar amb l'empresa esta que dius, no? RQR, perquè jo antes me dedicava a la logística sanitària, antes d'estar en política.
Uh-huh. Que casualitat.
Jo vinc de Conselleria de Sanitat i estava en compres. I vam parlar amb ells, vaig dir, home, és que una cosa és el que fas i altra cosa és la qualitat que tingui, perquè, evidentment, les mascarilles que se gasten en els hospitals, igual que els productes sanitaris que es gasten en hospitals, han de tindre certs requisits, no? i certes exigències que, pues, que a lo millor tu pots fer una cosa molt pareguda, però no tindré aquests controls. Si val per a lo que val, però sí que és veritat que n'hi ha hagut molta solidaritat i n'hi ha hagut empreses d'ací que pareixien menudetes que s'han ficat, bueno, que jo crec que...
Bueno, en este cas, esta empresa que està en un ERTE, ell va a treballar, els seus treballadors van a treballar, tot de forma altruista. I les empreses cal tindre en compte a l'hora després de recolzar des de les institucions. Això pot ser un nou escenari que contempla la Diputació?
Això jo crec que és un escenari que ha de contemplar no només la Diputació, sinó que han de controlar tots els governs, perquè al final nosaltres ara estem en una situació de que han canviat, s'han aturat les contratacions, per exemple, però després vindran. I quan vinguin, bueno, nosaltres tenim una llei de contractes europea que se va fer amb una finalitat, que era la de justament fomentar les pimes i les micropimes, però que a l'hora de la veritat estaven generant dificultats, no? I a lo millor pues, mos hem de replantejar la normativa que hem creat, revisar-la justament perquè tingui efecte en això que estem dient, no? En això de que aquelles xicotetes empreses puguen tindre l'opció de treballar en les administracions, de treballar també amb clients privats i poder reactivar la nostra economia. Però el que tenim que tindre clar és que o les administracions són motor econòmic ara quan passa aquesta crisi, o es comencem a replantejar-nos diferents possibilitats, perquè si el que anem a fer, que és el que a mi em fa por que planteja el PP, és repartir diners de lo que ja estava, això no ens prepararà per a una futura crisi.
Pues mire, a raïs de lo que me está, de lo que me está dient vostè, mire, hi ha polítics, i no dic de colors, però hi ha polítics que pensen i que diuen, a més, públicament, no públicament, en privat, que, uf, menos mal que no ens ha pillat a nosaltres en este moment. Vostès dixes persones que agraïs que l'hagin pillat en este moment, perquè vostè l'ha pillat en este moment.
A mi m'ha pillat en este moment i, bueno, ni ho agraïsses ni no. És a dir, jo crec que podria haver-li passat a qualsevol i al final...
Sí, però ara vostè en este moment, vostè en este moment pot decidir, és dir, estarà en la seva responsabilitat, perquè vostè si té càrrec de responsabilitat, si les coses eixen bé o eixen mal. Vostè agraeix en este moment estar en aquest lloc?
Per això, sí, claro, per això ens presentem per a política. Si algú s'ha presentat per a política i no vol tenir responsabilitat, s'està equivocant. Clar, s'està equivocant. Jo ho veig així, no sé com ho veuran els altres. Però sí, al final és un repte, no? I este segurament és el repte
més gran. Vostè sap que és un moment històric?
És un moment històric, però suposo que ja prendrem consciència amb calma després i per això és tan important, a lo millor, no precipitar-nos en la foto, en la decisió, en el titular i mirar amb molta calma les conseqüències de tot això. Jo això ho dic que crec que jo no tinc garantit que la mobilitat entre els països, entre Europa, és a dir, jo estic convençut que tornarà a l'espacio Schengen, crec que és una cosa supernecessària, però la mobilitat i com això afecta a nostres sectors productius no la tinc clara com va quedar i per tant crec que és important que certes coses sapiguem per on volen que vagin per a que les inversions que fem des de les administracions vagin per aquesta línia d'un model econòmic deslocalitzat, és a dir, que no sigui deslocalitzat, que sigui més proper, que tingui en compte el medi ambient i l'emergència climàtica, que passem de posar aquest model de producció que ens ha ficat en una situació tan dèbil davant d'una situació com aquesta i que al mateix temps sigui capaç de reforçar la nostra economia més propera i més local, que al cap i a la fi és la que crea riquea i és la que crea més llocs de treball. Perquè l'objectiu, i pareix que a vegades ens oblidem, és justament que n'hi ha fent llocs de treball a ser possible, doncs, evidentment, han de ser llocs de treball dignes, de qualitat i amb bones retribucions.
I respectant el nostre planeta, perquè vostè, a més, clamava contínuament i a més, inclús posava projectes en marxa perquè respectarem el planeta. Pues mire, resulta que ara ho té a la mà. Resulta que diuen que en els canals de Venècia ja n'hi ha peixos.
Sí, bueno, jo això ho he buscat com un loco i crec que és un municipi del costat. N'hi ha gent que diu que és un municipi de la mateixa zona, però que no és exactament en els canals de Venècia. Però bueno, sí, evidentment,
Ah, però ho ha buscat, li passa el mateix que a mi, que me pareixia tan meravellós que...
Però buscava i dic, ostres, això pareix un fake i me fa terror el tema dels fakes.
No, és cert.
Però sí que és cert que hi ha un poble de prop que tenien millor, no tenen tanta pressió de visitants i tenien més qualitat i que segur que les fotos estaven agafades d'aquest poble que està per la zona. Però evidentment, sí, és a dir, només n'hi ha que veure, no n'hi ha canals a Venècia, és a dir, si tu entres, i jo solc entrar a l'aplicació de la Generalitat Valenciana de la qualitat de l'aire del nostre territori, ¿vale? Que estan pues, els mesuradors de Castelló, d'Almassora, de Vila-real, ¿vale? Normalment sí que és cert que pues que en Castelló, sobretot la zona del Grau, que normalment no està en el posicionat verd, que és el coloret millor, a vegades està en el groc, a vegades inclús està en el roig, és a dir, no teníem la qualitat de l'aire que era desitjable. Sí que és cert que des d'un dia d'aquesta banda sempre està en color turquesa o verd. Això vol dir que evidentment, l'aturada del paró econòmic que hem tingut ha repercutit en la qualitat ambiental. Però, evidentment, no podem estar sempre tancats dins de casa. Això no és així. Això ha de passar i estem convençuts que passarà i que tindrem l'oportunitat de celebrar les falles, de celebrar la Magdalena, de gaudir de la festa del carrer, que també és una manera de ser poble. Uh-huh. I evidentment tindrem que fer les coses pensant en el medi ambient, i per això també és veritat que nosaltres teníem projectes que jo crec que ara se poden accelerar. Projectes per a garantir l'abastiment de l'aigua de tota la província, que és una cosa que encara no està garantida, que tenim municipis que funcionen a base de cubes i això no pot ser. Uh-huh. I inversions com per exemple les que volíem fer en la planta de reciclatge de Onda per a poder separar i triar millor el FEM, i inversions també en educació ambiental, inversions al cap i a la fi en cuidar el nostre planeta i al mateix temps generar llocs de treball que tinguin que veure en l'economia, verdad?
Ignasi García, diputat provincial, que se n'ha acabat el temps, però de ben segur que tornem a parlar ben pronte.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per haver-me cridat.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Són les dues, hem arribat al final. Maria Ventura, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes
nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Txelo Climent, moltes gràcies per haver estat així també, fent tota aquella labor que estàs fent en aquest moment i que tanta falta ens fa per a poder fer el programa.
A vosaltres i fins demà.
I a vostès els deixo perquè el meu company Javi Mata està espentejant per darrere, que ja li toca entrar. Moltes gràcies i bon dia. Una servidora, demà estarà així en tots vostès a partir de les 12 del migdia.